El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Un dels pols d'actualitat dels últims dies està sent l'economia. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins al 3,5%. El BCE ha fet el que tenia previst, tot i la sacsejada financera d'aquesta setmana tant als Estats Units com a Suïssa. La seva presidenta, Christine Lagarde, ha assegurat que el sistema bancari europeu és resistent. Això sí, l'increment de tipus ha estat d'un quart de punt i no de mig punt, com s'esperava. Ara bé, Lagarde ha fet una gran diferència respecte d'altres compareixences en què ha explicat els increments dels tipus, perquè aquest cop no ha apuntat a plans de futur. Senzillament ha dit que caldrà avaluar les expectatives per prendre les decisions definitives. En parlem aquesta hora amb Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la UOC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Aquest increment de tipus d'interès és el que tocava fer? És el que s'esperava que fessin o realment ha sorprès tenint en compte la conjuntura d'aquests últims dies?
No, l'expectativa era que fos de mig punt, el que passa doncs que per precaució l'han deixat a un quart de punt. La qual cosa em sembla molt bé, doncs, perquè no se sap exactament què pot passar a partir d'aquí, i per seguretat Lagarde doncs, ha pres una decisió una mica a veure què passa i una decisió una mica segura.
És a dir, han anat a garantir que tot plegat pugui funcionar, no?, de la millor manera. Una de les coses que ha dit Christine Lagarde és que el sistema bancari europeu és resistent. És així? És un sistema resistent?
En principi hem de creure que és un sistema resistent. A més, és diferent el que, una mica diferent al que ha passat a Estats Units, en el sentit de que als Estats Units, abans de la pandèmia, havia relaxat la normativa dels bancs més regionals, cosa que aquí a Europa doncs, no ha passat, i per tant hem d'entendre que és més resistent que als Estats Units. El que passa és que, com que l'altra vegada, doncs, malgrat també es va dir que semblava que els bancs europeus eren més resistents, doncs això no vol dir que hi pugui haver-hi una falta de confiança, una crisi de confiança, i ens porti a una situació extrema. Però, en principi, doncs, hem de pensar que amb la decisió de Christine Lagarde només pujar els tipus d'interès mig punt, doncs, és una decisió cautelosa, però que al mateix temps doncs, que confia en el sistema bancari. Jo entenc que no ha volgut arribar al màxim de mig punt, doncs, perquè sí que hi ha una certa incertesa al darrere de tot això de quins són els efectes que podria tenir. I com que s'ha trobat en una situació molt justa, que ha estat pràcticament d'un dia per un altre, doncs no li ha deixat marge a que es pogués veure com evolucionava el mercat i si, per tant, només era una cosa puntual. Probablement, doncs, si la decisió l'hagués hagut de prendre en una setmana o 15 dies, probablement hagués estat l'increment de mig punt, veient com evolucionava, si el mercat evolucionava correctament. Ara bé, com que la situació doncs, és un moment molt delicat, ha preferit fer una decisió, prendre una decisió una mica cautelosa, a l'expectativa de com evolucionen els mercats financers.
Clar, perquè exactament què està passant? Hem parlat del cas dels Estats Units, hi ha la situació de Credit Suisse. En quin context ens trobem i són vasos comunicants el que està passant a Credit Suisse amb el que està passant als Estats Units? És a dir, ens hem de veure aquesta onada que va venint, per dir d'alguna manera?
A veure, la situació és una mica diferent, en el sentit de que el que va passar amb el banc de Silicon Valley és que, sobretot, havia aconseguit molts préstecs amb empreses start-ups o empreses molt punteres en tecnologia, que tenen doncs, molt préstec i que, per tant, les pujades del tipus d'interès els hi afecta considerablement. Doncs això vol dir que molts dels dipòsits que tenien en el banc els han hagut d'utilitzar per pagar quotes més altes. Al mateix temps, com que no tenen una restricció més elevada, doncs això suposa que els diners que hi ha en els dipòsits no estan, es diuen, traspatllats per un tipus de producte financer suficientment segur, en el sentit de que, bueno, nosaltres ens pensem que els dipòsits que tenim, si els anem a buscar el banc ens els guarda en efectiu. En realitat no és així, el banc guarda en efectiu una part, però la resta de part el té invertit en productes financers que són molt líquids. Què vol dir que són molt líquids? Que són molt fàcils de convertir-se en diner. I si van els clients a buscar els seus diners o fan una transacció, doncs el banc pot prendre molt ràpidament aquests actius per poder fer front a aquesta liquiditat. Què va passar amb el banc de Silicon Valley? Que en lloc de tenir respatllat aquests fons, aquestes inversions de deute pública, perquè bàsicament hi havia molt producte de deute pública, en lloc d'estar respatllats per un producte de cobertura del tipus d'interès, no ho estava. Va haver de vendre molt ràpidament aquests productes financers sense que hi hagués una cobertura de tipus d'interès i els va haver de vendre a un preu inferior o a un valor inferior al que estava al preu al que el va comprar. I això ha produït aquest desequilibri en el seu balanç. Això no passa en el cas d'Europa perquè les restriccions són molt més fortes i, per tant, en principi, els bancs han de tenir coberts per productes, derivats, aquesta variació de tipus d'interès. Què vol dir? Doncs que si els bancs haguessin de vendre, els bancs europeus haguessin de vendre els seus actius en deute pública, malgrat ho haurien de fer a un preu inferior, com que hi ha una cobertura, el tipus, aquesta prima o aquesta diferència de tipus d'interès està coberta, o hauria d'estar coberta, perquè els demana la nova normativa, doncs no haurien de tenir aquestes pèrdues tan grans. I, per tant, entenem que és diferent. Ara bé,
és a dir, al final la clau és la regulació que hi ha al darrere, és a dir, els límits que permeten als estats fer els bancs, no?, per dir d'alguna manera.
Exacte, però malgrat hi ha aquesta regulació, i en un primer moment, doncs, la setmana passada ens vam pensar, bueno, aquí no passa res perquè la regulació no ha estat laxa per cap banc, sinó que tots compleixen la mateixa, ha passat el que ha passat a Credit Suisse. I a veure, no ho acabem d'entendre, perquè si la regulació és estricta, no hauria d'haver passat el que ha passat a Credit Suisse.
Què hi ha passat?
Bueno, Credit Suisse li ha vingut a passar això que a l'hora de vendre la seva deute pública li ha passat que no tenia la cobertura que havia de tenir i que, per tant, tenia una mala gestió. Hi ha hagut una crisi de confiança perquè és un banc que venia amb molts problemes en el moment en què se li ha demanat en el seu major accionista, que és un banc saudí, el banc saudí ha dit que ja no hi posava més diners. Clar, això ha estat una crisi de liquidesa una altra vegada en el mercat i ha posat en dubte el sistema. Pot tornar a passar això amb una altra entitat bancària? En principi hem de creure doncs, que no, perquè haurien d'estar ben gestionades. Bueno, en canvi, pot ser que algun banc que ja porti anys amb una mala gestió, que ja porti anys doncs, posant en dubte la seva credibilitat en el sistema financer i que ja ha estat doncs, perjudicada en borsa i ha tingut baixades de valor en diferents moments del temps, doncs els podem posar en dubte però per un tema de mala gestió. Clar, aquí desconeixem si hi ha més bancs que puguin tenir una mala gestió. Entenem que els bancs principals, els bancs més grans, doncs no haurien de tenir això, no hauria de passar. A més, també, això ens ha alertat a les autoritats una mica a investigar què està passant. Si tots els bancs estan complint amb les normatives que han de complir, si tots estan ben gestionats i que tothom està entenent, tot el mercat, tots els professionals estem entenent que rescatarà aquest banc i que esperem doncs, que torni a la calma i a la tranquil·litat, tot i que hi haurà un temps d'incertesa a l'expectativa de com evoluciona tot plegat.
Però clar, a mi hi ha una cosa que em costa d'entendre, eh? És a dir, en un moment de pujada de tipus d'interès, aquí qui està fent negocis al banc, no? Perquè tu estàs pagant més per les teves quotes hipotecàries, pels crèdits, per tant, aquí hi ha un punt en què el banc ara mateix hauria d'estar més fort que mai, no? Perquè està ingressant més mensualment, no? De totes aquests tipus d'hipoteques i crèdits.
Sí, tot té la seva contrapartida. Per una banda passa això, però per una altra banda doncs, també hi ha un risc de morositat més elevat que, per tant, ha de cobrir. I per altra banda, doncs, com que té molts productes, el que deia, no? L'altra partida del balanç, quan ell ha de garantir els fons de dipòsits, els té, a part d'altres inversions, té inversions de deute pública. I si els tipus d'interès pugen, aquesta deute pública, com que cotitza en el mercat, té menys valor i, per tant, necessita més liquiditat per cobrir aquesta contrapartida, perquè si hi hagués un moment en què tots els clients o la majoria de clients anessin al banc a retirar els seus fons, o ho fessin telemàticament, que això permet fer operacions molt ràpid, que és una mica el que va passar al banc de Silicon Valley, doncs per aquesta falta de confiança se'n podria tenir una crisi de liquiditat a aquell banc. És per això doncs, que estem una mica a l'expectativa. No? Hi ha un tema de confiança una altra vegada, no? Que és el mateix que va passar el 2008. Hi va haver-hi una crisi de confiança, però arrel de la gestió, no? De dir, bueno, la gestió que s'està fent no és correcta i porta que hi hagi una crisi de confiança, tothom retira fons, i llavors és quan posa en dubte o quan es tensa el sistema bancari, que diu, bueno, potser està ben gestionat i està ben controlat, la regulació és correcta, però el que no contempla la regulació és que tots els seus clients comencin a treure els diners, facin retirades de diners en molt poc temps, perquè telemàticament es podria fer en mitja hora o en una hora, o en menys de 24 hores, tots els clients començar a retirar diners, no? Cosa que si anessin presencialment a l'oficina seria més complicat, perquè poden dir, miri senyor, no ho tinc, torni demà, però en canvi automàticament s'ha d'executar l'operació, a no ser que el banc doncs bloquegés, hi hagués una mena de correleta i digués, no es poden treure més diners, s'haurien de prendre mesures extremes d'aquest tipus. Per això, doncs, l'economia i els governadors estan sent cautelosos per aquest tema.
Per tant, s'assembla d'alguna manera la crisi de 2008?
En el sentit de la falta de confiança en el sistema financer, sí. Ara bé, que les conseqüències hagin de ser les mateixes quan hem après molt i s'ha canviat moltíssim la regulació, doncs això hauria de, salvar que no hi haguessin els mateixos efectes ni les mateixes conseqüències.
I la borsa, el comportament de la borsa ens fa pensar que les coses tampoc van bé?
Bueno, el comportament de la borsa està sent incert de fa temps i té moviments una mica estranys i sempre reflexa el que una mica les expectatives, no? I ara en aquest moment està reflexant una incertesa. Hem de mirar les borses en conjunt, no? I al final doncs, la resta d'índexs estan demostrant que, bueno, que de moment anem tirant i que sembla ser que serà una cosa puntual.
Acabo. Els petits estalviadors, per dir d'alguna manera, el ciutadà de peu, ha de patir pels seus diners?
Hem d'entendre que fins als 100.000 euros estan garantits per al fons de garantia de dipòsit i, per tant, fins a 100.000 euros, entenem que són els petits estalviadors, no haurien de patir fins a aquest import. A partir d'aquest import, doncs, en principi, si està en un banc gran, no, diria que no hauríem de patir massa. El problema és si tenim els diners en algun banc doncs, més petit, que ja ha vingut en el passat tenint problemes en la seva gestió.
Doncs déu-n'hi-do. Agafem-nos fort que vénen curves. Gràcies, Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la UOC, per haver-nos ajudat a entendre-ho tot plegat avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia igualment.